Hem començat avui l'informatiu explicant-vos que el Ministeri de l'Interior ha decidit convocar d'urgència dues jornades de reunions a Madrid entre tècnics del Ministeri de l'Interior i els responsables de investigar els casos de violència masclista de tots els cossos policials de l'Estat. Això, evidentment, inclou també els Mossos d'Esquadra. El govern espanyol ha anunciat, a més, que vol posar en marxa un nou protocol. Expliquen que més centrat en l'agressor que no pas en la víctima, per tal de donar més mecanismes de defensa a les dones. Es plantegen, per exemple, la possibilitat d'alertar aquelles dones que tenen parelles que acumulen un historial de casos de violència de gènere, de quin és aquest expedient, de quin és aquest passat més o menys recent de la persona amb la qual estiguin compartint en aquell moment una part de la seva vida, perquè tinguin coneixement, entenen del risc al qual s'exposen. Hem estat explicant també al llarg de les darreres hores, malauradament, com hem arrencat aquest any, amb aquestes quatre dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en poc més de 48 hores. Segurament el problema és que aquest és un problema atàvic de la nostra societat, que no cal anar gaire enrere, només cal mirar què havia passat el mes de desembre per veure que ja havíem acabat l'any segurament de la pitjor de les maneres. És cert que aquestes quatre dones mortes en poc més de 48 hores entre diumenge i dilluns han acabat fent que s'acabin precipitant alguns esdeveniments també des del punt de vista polític. Avui en volíem parlar d'aquesta qüestió, ho farem al llarg del programa. D'entrada, aquesta hora podem saludar l'Helena Crespi, que és psicòloga i sexòloga. Doctora, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui, aquí a Ràdio Estel. És un canvi important, és un gest important, com a mínim, veure que el govern espanyol pren aquesta determinació, que avui i demà crida consultes a totes les policies de l'Estat per intentar fer alguna cosa més en contra d'aquesta violència masclista?
Clar, és important, tot el que s'està mobilitzant, i segurament, a més d'una, el que ens ve al cap era ja era hora que es comencés una mobilització com més generalitzada. Han calgut quatre assassinades en poc temps perquè hi hagués aquesta mobilització, però no sé si feia falta arribar a aquestes xifres tan salvatges per activar motors, perquè des dels col·lectius feministes fa molt de temps que reclamem que s'ha de millorar la llei, però no només amb les mesures legals o què es pot fer a nivell policial, avançarem, perquè es necessiten moltes altres coses.
És un problema policial, eminentment, el que tenim en relació amb la violència masclista?
No és un problema policial, i és com que la policia en algun moment del procés està implicada, és important que puguin fer una reflexió, que puguin aprendre a actuar millor, inclús també amb les víctimes, per no revictimitzar, perquè és molt dur per una persona que va a una comissaria, i últimament hem sentit casos que denunciava l'advocada Júlia Humet, per exemple, no? A Badalona, on es revictimitzava una víctima, se la feia declarar enmig d'un passadís, on tothom podia escoltar-la. És a dir, aquest tracte hauria d'estar completament prohibit, i la policia hauria de saber tractar molt millor tant a la víctima i també com tractar un agressor, però no és un problema policial, és un problema educatiu, en el que se'ns educa en una societat supermasclista i només ens posem les mans al cap quan salten els assassinats o les situacions com més extremes, no? Més que estan a la punta d'aquest iceberg de la violència masclista que va crear Amnistia Internacional. I per totes aquelles coses que estan més ocultes, que són el que estan alimentant i fomentant aquests comportaments més agressius, doncs diem que són tonteries i no ens posem les mans al cap.
Ah, ara entrem en aquestes qüestions i en aquesta realitat per acabar d'abordar alguns dels elements que es volen posar damunt de la taula en aquestes reunions d'avui. El Ministeri, per exemple, també diu que ara entenen que ha arribat el moment de començar a posar el focus en l'agressor. Diuen, s'ha plantejat aquesta mesura, no?, de alertar a les dones que tenen una parella que pugui tenir antecedents vinculats amb la violència masclista de quina és aquesta realitat, per assegurar-se, com a mínim, que la dona té coneixement d'això, no?, més enllà de que ho pugui saber o no, que n'hagin parlat o no. És una bona manera de millorar la seguretat en les dones?
És una manera. Jo crec que segurament hi falten moltes més coses, aquesta mesura, perquè senzillament avisar una dona Pot servir de poc, perquè moltes vegades quan s'intenta avisar a una dona que la seva parella doncs, ha estat o és un agressor, doncs hi ha com també un sentiment d'incredulitat. Fixa't, a més a més, que ens han educat sota aquest mite de l'amor romàntic, on es dona un poder descomunal a l'amor, fent creure que inclús un home dolent, un agressor, no? un maltractador, pot canviar per amor. Llavors, clar, sempre se'ns atribueix a nosaltres aquest poder de poder transformar, cosa que és completament falsa. Llavors, si només fem aquest avís i no canviem la construcció i l'ideari que tenim de què és l'amor de veritat i com funcionen les relacions sexoafectives, doncs pot ser una mesura que en lloc de que la víctima o la possible víctima digui, ostres, doncs mira, gràcies per avisar-me, ho tindré molt present, doncs encara rebutgi més i utilitzi més un mecanisme de defensa, no?, i allunyi a les persones que li estan dient això, no?
Ah, segurament vist des de fora és més fàcil de veure, no?, que no pas malauradament per les dones que s'hi troben, i segurament és molt més complicat que hi hagi dones que siguin capaces de detectar-ho a temps, i quan dic a temps em refereixo sobretot a aquestes situacions a les quals ara hi feia referència vostè, no?, d'aquestes situacions segurament encara no molt greus o no molt evidentment greus, no?, i que a les dones que les pateixen moltes vegades fa que no les sàpiguen detectar o no les puguin detectar, no?
Sí, mira, jo potser ara diria dues coses en aquest sentit, eh? Una, aquesta idea de que l'amor, el de veritat, ha de ser molt passional, molt salvatge i és d'extrems, és a dir, d'estar espectacularment bé i arribar a punts molt crítics, i hem assumit que l'amor és així, i això ens tergiversa tota la visió real de com funciona una relació entre dues o més persones, no? Perquè realment el respecte hauria de ser l'element, un dels elements principals. I l'altre és que amb totes les noves fornades adolescents s'està creant tot un idioma, tot un vocabulari per menystenir i infravalorar el que són situacions de violència, no?
Si fixem, per exemple?
Es parla del ghosting, es parla de l'icing, del gaslighting, no? Tot es diu en anglès perquè quedi com més modern, no? Però realment totes aquestes situacions, és a dir, algú que et diu coses i desapareix, que potser torna, això crea molta addicció en el fons, no? Però aquest ghosting que es diu, no? O quan de cop i volta algú desapareix del tot i no torna, no? Que et fa com tenir aquella mena d'enganxe. O quan et fan creure que tu estàs veient coses que realment no són, que és una tècnica manipulativa que s'utilitza moltíssim en les relacions de maltracte, doncs, clar, se'ls hi posen noms així, no? Es posa el nom de relació tòxica, però el que realment hi ha darrere són manipulacions, violències, no? En un grau com més evident o menys, però tot això és la base de que després es creïn situacions molt més evidents, però que com que han estat alimentades amb coses que hem visibilitzat, que hem normalitzat, que ens hem fet creure que és amor, com aquesta famosa gelosia, no? Sí. Si algú t'estima, sentiràs gelosia, no? O tu sentiràs gelosia, cosa que és mentida. Doncs tot això alimenta una idea d'amor que fa que ho estiguem tergiversant absolutament tot i que se sostinguin moltes més relacions amb el tracte. No?
Clar, aquests dies, repassant algunes de les dades, enquestes, treballs que s'han anat publicant, al final un acaba veient també dades que acaben sent segurament sorprenents pel distanciament que hi ha entre elles mateixes, no? Per exemple, veure que cada vegada més, afortunadament, no?, les dones i les noies prenen consciència de la gravetat que implica la violència de gènere d'una banda, però de l'altra veure que encara hi ha molts nois, sobretot o també entre els joves, que creuen que la violència masclista no existeix.
Exacte, exacte. I de fet sí que és cert que potser un dels grans avenços que estem trobant ara és que cada cop més persones, més noies, no, i més persones amb identitats dissidents, amb més consciència, alguns homes també, evidentment, doncs prenen consciència tot plegat, però sempre hi ha aquest sector de nois com molt instal·lats en aquesta masculinitat tan masclista que el que fan és negar-ho tot, pensar que és un invent i inclús justificar en molts casos algunes conductes d'aquest tipus, no? Alguna cosa haurà fet ella perquè ell s'hagi posat així. I això també passa, succeeix, ens ho trobem arreu on anem, nois adolescents que estan molt enganxats en aquesta masculinitat tan masclista. Es parla de masculinitats tòxiques, a mi m'agrada de masculinitats masclistes, perquè són el que són. i costa molt moure'ls d'allà, no?
Quina és la font d'aquest masclisme resistent, diguem-ne?
Potser et faria la pregunta al revés. Quina no és la font, no? Perquè està tot arreu, no? Jo sempre parlo de que inclús en els dibuixos animats que mira la canalla des de petits s'aprenen comportaments diferents en funció de si estan destinats a que els miri un nen o que els miri una nena, no? O inclús els dibuixos animats que poden semblar per tots els públics, els comportaments dels protagonistes masculins són d'un tipus i els comportaments de les
protagonistes
són d'un altre, no? Sempre estem veient, doncs, és que inclús, fixa't, les superheroïnes, que ara sembla que es comença a parlar de superheroïnes,
sí,
totes són molt sexis, no? És a dir, tot el que es dibuixa i que acaba sent referent per les nenes, doncs són persones molt preocupades per la seva estètica, que sempre estan per sota, per cada noia protagonista hi ha com a mínim 10 homes protagonistes, per tant, hi ha menys referents potents, i en canvi, en els nens, tenen un pilot de referents que tots són, a més, molt valents, molt capaços, no? No importa tant com és el seu físic, tot i que aquí comença a canviar la cosa i es comença a posar importància en el físic, no? Són personatges líders decidits i les nenes tenen pocs referents d'aquest tipus. Llavors aquí ja estem construint, no és la socialització de gènere, estem construint dos tipus de funcionament diferents, no? No és biològic, és après, i estem ensenyant als nens a que es comportin com a nens, i els nens llavors no poden, per exemple, pintar-se les ungles, posar-se faldilles, no? O ballar segons quin tipus de música. Inclús no poden ni ballar de determinades maneres perquè és massa, entre cometes, de nenes, i això és pejoratiu. En canvi, les nenes poden fer totes aquelles coses que encara a dia d'avui estan aprenent a fer aquelles coses com més, si em permets la paraula, fifis, perquè entendrem ràpid, no? I fifi vol dir amb menys autoestima, menys assertiva, menys capaç d'identificar què vol i què pot reclamar. I tot això ja ho estem fent amb la canalla petita, llavors, clar...
Això s'acaba reproduint també en el contingut audiovisual, per exemple, que consumeixen els joves? Em refereixo a videoclips musicals, a les sèries, no?, per exemple, o al consum de contingut audiovisual. Ja, no parlo de xarxes, em refereixo a plataformes, diguem-ne, audiovisuals, a les quals tenen subscripció els joves i on s'hi fa cada vegada més material?
Sí, i tant. De fet, per sort s'està començant a construir alguns materials que són molt recomanables i que trenquen amb tots aquests estereotips tan masclistes. Però la majoria, el que és més mainstream, encara està fomentant aquests estereotips de gènere, i aquest estereotip de gènere masculí i femení està basat en una desigualtat que llavors en situacions de violència fa que una persona, una dona, doncs se senti menys capaç d'identificar què li passa i, evidentment, de dir-ho, i llavors ja no, afegim el denunciar, perquè denunciar és tota una trifulca, no?, que és molt complicada.
Però, en canvi, si preguntem als joves, quan parlo dels joves, em refereixo a nois i noies que poden tenir, o són especialment nois que poden tenir ara al voltant de la vintena, per entendre'ns?
Sí.
Que consumeixen aquest tipus de material i que segurament també han vist aquest tipus de dibuixos animats en la seva infantesa, es consideren molt menys masclistes que persones, ja no parlo de persones grans, diguem-ne, fins i tot d'adults que ara mateix poden estar entre els 40 o els 50, per exemple, no?
Sí, i saps per què? Segurament això és perquè ara el masclisme és molt intel·ligent i el que fa és, se n'ha adonat que hem detectat aquelles conductes més evidents i el que fa és colar-se entre nosaltres de manera més implícita, no? I llavors això fa que sigui molt més difícil de detectar. Jo em puc pensar que sóc molt feminista, no? O que no sóc tan masclista, però estem farcits de comportaments masclistes i com més en siguem a investigar en com funciona el masclisme, més capaços som de detectar els petits masclismes quotidians que tenim integrats, no? Llavors, potser està molt bé, ara hi ha un discurs, crec que és molt important, estem en un moment molt potent on el feminisme, doncs, està en boca de molta més gent que fa uns anys, moltes més noies s'identifiquen com a feministes, però això no vol dir que no hi hagi comportaments masclistes, perquè és que ens els han ensenyat des de que som petites i petits, i ens costa molt, molt, molt discriminar si és un comportament masclista o no.
És una reacció, o pot haver-hi també un cert component de reacció justament a aquest auge del feminisme en aquest sentit? O resistència, diguem-ne?
Sí, sempre que una corrent augmenta, no?, diuen, augmenta la contrària, no? Llavors ara estem en una onada feminista molt potent, però que sigui molt potent no vol dir ni molt menys que el feminisme hagi guanyat absolutament res, perquè estem a les beceroles d'haver guanyat res, no? Encara falta molt, molt, molt de camí per fer. Però precisament com que el feminisme ara està doncs, més en boca de tothom, s'ha aconseguit doncs, també incorporar certs vocabularis, no?, que puguin ajudar a entendre què és i com funciona, malgrat encara hi ha molta gent que es pensa que el feminisme és anar contra els homes quan no té res a veure, però llavors també puja la corrent contrària, no?, corrents molt més conservadors, no?, com més neoliberals, que estan allà doncs, lluitant en contra de que tot això doncs, segueixi tirant endavant.
Jo crec que és molt interessant, no?, diguem-ne, l'abordatge que estem fent amb aquesta conversa. Però també té una part preocupant, també li diré. És a dir, si aquesta és la realitat, diguem-ne, com l'estem dibuixant, la solució de futur encara trigarà, no? És a dir, perquè estem parlant... Moltes vegades quan es parla de la violència masclista, s'associa amb un problema... que diem, això ja no ens passarà tant amb la gent jove, perquè habitualment el perfil dels homes que ja estan implicats, majoritàriament, sempre són persones que ja estan clarament en la seva vida adulta, no? Per exemple, a partir segurament dels 40 anys n'hi ha de casos de persones joves, també, vull dir, en soc plenament conscient. Però segurament, no?, la imatge és associar aquesta violència masclista més a aquestes persones a partir dels 35, 40, 45 anys i pensar que les generacions que venen per darrere ja ens ajudaran també d'alguna manera a millorar-ho, i potser no és tan clar, diguem-ne, o potser no és tan fàcil, si més no.
No, no és tan fàcil, tenim molts elements en contra, i llavors s'han fet molts avenços des de... en aquests últims anys s'han fet molts avenços, el que passa que el camí és tan llarg, hi ha tantes coses, no?, a fer, que encara no és ni molt menys suficient i queda molt de recorregut, per tant, a vegades no ens queda més que omplir-nos de paciència i seguir divulgant, aprenent, no?, i tenint doncs, converses com les que estem tenint ara per poder posar consciència. No?
Les xarxes socials són un polvorí?
Les xarxes socials són una eina que, com totes les eines, depèn de com les utilitzes, tenen el seu costat bo, perquè també és un espai en el que també el discurs feminista està molt present, però com que tothom sap que depèn de què mires t'ensenyen unes coses a les altres, també, evidentment, doncs ajuda molt a difondre d'altres discursos que no són gens feministes i que són més aviat al contrari, no? I jo crec que aquí, ara, per exemple, el jovent que tira molt de mirar influencers, crec que és molt important quan tens molts seguidors i molts seguidors joves prendre consciència de que el que tu estàs ensenyant és referència per d'altres, i crec que aquí tothom s'ha de revisar, no?, evidentment, però les persones que tenen doncs, milers i milions de seguidors, doncs potser han de prendre molta més consciència de què estan difonent.
Sobretot perquè estem parlant d'unes xarxes on, més que molt contingut sexual, sovint el que hi ha és molt contingut sexualitzat i estereotipat, no?
Exacte, exacte, exacte. Les xarxes moltes vegades el que fan és vetar contingut sobre sexualitat, però aquell que està sexualitzat i que és molt masclista, doncs té un camí de llarg recorregut i inclús hi ha persones que poden deixar anar bestieses com una casa de pagès i no passa res perquè no és explícitament sexual, no? Però tot el que aprenem vinculat amb el masclisme afecta les nostres relacions sexoafectives i el com ens relacionem amb tothom. Per tant, és molt important tenir-ho present i que potser hi hagi una mirada de què s'està difonent per xarxes, no?
Què és el que més amoïna els joves, les adolescents i els joves i els adolescents en relació amb la violència masclista? És a dir, quan hi parleu i quan poden expressar els seus dubtes o quan tenen inquietuds en relació amb aquesta qüestió, què és el que més els amoïna?
Molt sovint els nois solen estar força allunyats i no s'hi senten gens representats perquè també s'ha dibuixat una imatge d'un agressor que no té res a veure amb ells, quan la majoria de violències masclistes passen dins de casa, en la parella, i amb nois i homes que són completament normals i amics dels seus amics i bons veïns dels seus veïns, no? Per tant, se senten poc identificats amb aquest noi que va a destrossar-ho tot una nit, no?, i a violar, no?, i a fer la imatge que ens han venut, no? Per tant, ho senten molt llunyà. Les noies, com sempre, la majoria van amb por, que és el missatge que se'ns ha enviat des de sempre. Vigila per on vas, vigila amb qui vas, com et vesteixes. Ara hi ha com l'empoderament de vesteix-te com vulguis, fes el que vulguis, però encara continua aquest missatge de vigila què fas, amb qui vas, per on vas, a quines hores i quanta llum hi ha al carrer, que potser llavors et poden passar coses. Per tant, moltes vegades hi ha molta por perquè també hi ha aquesta consciència de que ens poden passar moltes coses fora de casa quan, repeteixo, la majoria passen dins de casa i en l'entorn de les persones properes i les parelles. No?
L'Helena Crespi és psicòloga, és sexòloga, experta en relacions sexoafectives, i aquest matí ens ha acompanyat una estona aquí al matí a Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies. A vosaltres.
Que vagi molt bé, un plaer, com sempre, escoltar-la amb l'Helena, que després hem arribat al punt de les 9 del matí. Farem una pausa, breu, molt breu, per la publicitat i continuem parlant-ne de tot plegat en temps de tertúlia aquí al matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel